les paraules volen. Només amb tu.
Les escoles a la ràdio.
Només amb tu.
Hola, bona nit. Som la Marina.
La Maria.
I la Nadàstia.
Avui entrevistarem el senyor Xavier Roger, antic apicultor que va exercir aquesta feina durant molts anys.
Comencem.
Sortit del sol mentre parlàvem.
En què consisteix l'apicultor?
Bueno, ser apicultor consisteix en, primer de tot, tenir abelles, des de luego. És el principal, traure mel, cuidar-les, fer transhumància, canviar-les d'un lloc a l'altre quan s'acaba la flor d'una part d'una província, portar-la a una altra, hivernar-les. És com és un bestiar, o sigui, com el qui té gallines o el qui té això, hi ha que cuidar-les. És una feina molt extensa.
Com s'extreu la mel?
La mel s'extreu amb una mena de... es diuen extractors, que és com una mena de bidons que es posen als quadres. Heu vist alguna vegada els quadres de les abelles?
Sí.
Que és aquells marcs de fusta que hi ha el panel al mig, sí. Allò es talla, allò ho tapen les abelles normalment, amb una mena de cera que es diuen opèrculs. Llavors es tallen aquells opèrculs, es posa dins d'aquesta mena de bidons, que a la seva, dintre d'aquests bidons, allò gira per la força centrípeta, que va, a la medida que van girant els quadres, la mel va sortint cap als costats, baixa cap a baix del bidó, hi ha una aixeta i així traguem la mel.
I quins estudis has de tenir per ser apicultor?
Bueno, normalment això passa de tradicions de pares a fills. En el meu cas, el meu avi l'any 1912 ja va comercialitzar la marca Roiger amb mel a Lleida. Aquí a la part de Girona, no me'n recordo on, hi ha una escola agrària que donen cursos d'apicultura per iniciar la gent. S'ha tornat a recuperar una mica el que és l'apicultura, però normalment jo s'ho dic, és una cosa de pares a fills. Ara m'ha vingut al cap. A Santa Coloma, és a l'escola de capacitació agrària, allí fan cursos. Sé que a Lleida també en fan, i algun lloc més. No ho sé dir-te-ho ben bé perquè ja t'ho dic. En el meu cas, el meu pare ho va aprendre del seu pare, o sigui, del meu avi i del besavi, i llavors ho va fer a mi. El meu pare, en aquella època, l'any 42, a l'Escola Industrial de Barcelona feien uns cursos de capacitació d'apicultura que fins i tot els donaven un títol per poder ser ells mestres. Jo vaig tenir la sort aquesta de rebre-ho del meu pare.
Com ho feies perquè no et piquessin les abelles?
Bueno, de fet, les abelles és difícil que et piquen si les tractes bé. Si tu no vas a molestar-les en dies que fa mal temps, que hi ha aire, que fa fred i que tinguin mel, elles defensen el seu. Si tu vas en una època que tenen poca mel o estan, encara que en tinguin a la colmena, hi ha poca... a les flors hi ha poc nèctar, elles van a defensar el seu. És com si tu els anessis a robar. Llavors, si elles s'enfaden i et venen a picar, estan defensant el seu. Però si tu vas amb el temps com té que ser, que és l'època que elles estan recol·lectant la mel, o sigui, el nèctar, per fer la mel elles, i van treballant i hi ha força flor, quasi pots treballar amb mànigues de camisa. Màniga curta perquè no et piquen. I una altra cosa, a mi no em molestava gens que em piquessin perquè està comprovat que les picades d'abella són com una medicina per al cos. T'estalvien moltes malalties d'artrosis, inclús malalties de la pell, que ara amb una cosa que s'està innovant, que es diu apiteràpia. Fa molts anys que l'apiteràpia existeix, però no aquí a Espanya. S'estan fent curacions de molts tipus d'enfermetats amb les picades d'abella. Pel meu pare, per la tradició, i perquè ell ho havia fet amb ell mateix, no m'importava que em piquessin, perquè això era com una mena de medicina que teníem nosaltres afegit al poder treure mel, etc etc. Però jo us ho dic, picar és difícil si no les vas a emprenyar a casa seu amb dies de mal temps i així, és difícil que et piquin. I si les tractes bé, clar.
A quin lloc treballaves?
Bueno, nosaltres principalment teníem els llocs, els colmenars, a la província entre la... a Lleida, tocant a la Franja. Era més o menys els fixes. Però què passava? És el que he comentat abans de lo que és la transhumància. Quan s'acabava, per exemple, la flor del romaní o de la farigola, teníem que anar a llocs perquè elles poguessin subsistir. Per exemple, a camps d'ofals, a camps on hi havia el girassol, amb diferents tipus de cultius que en aquell moment estiguessin en flor perquè elles poguessin recol·lectar. Perquè la part aquella, quan en són el temps, sobretot de l'estiu, és uns llocs que són molt secatius, és molt de secar, i aleshores elles es quedarien sense recursos i moririen, no tindrien nèctar per alimentar-se. I nosaltres, clar, tampoc podríem recollir mel i d'aquesta manera tampoc podríem fer el negoci. I anàvem buscant d'un lloc a l'altre les diferents flors, transportant les colmenes, que les colmenes esperàvem a la nit. Sabeu que normalment l'abella, quan és de dia, està voltant per fora, està buscant el nèctar o està buscant l'aigua o està buscant les resines dels arbres per fer els pròpolis, i aleshores elles, quan és de nit, es recolleixen dintre de la colmena, llavors s'agafen les tanques, porten unes tanques, unes tapes, les tapàvem, i la caixa l'agafàvem, la carregàvem en camions i anàvem als diferents llocs on en aquell moment s'estava fent la floració, les diferents floracions.
Tenies horaris?
No. És com si a un pagès li preguntes si té horaris, de sol a sol. Saps? No, depèn del temps. Sempre depèn de la climatologia. No hi ha uns horaris. Tens que esperar que faci sobretot bon temps, que elles tinguin abundància de menjar, de nèctar, que hi hagi flor. Normalment és això. No pots anar a treballar en dies de pluja, no pots anar a treballar en dies de vent. O sigui, el mal temps per elles no les pots tocar. I si les toques, hi ha gent que per motius que potser es desplacen des de... tenen les colmenars molt lluny del seu domicili i per nassos arriben allà i fa mal temps i les toquen, llavors és quan passa a lo de les abelles que s'emprenyen i el que és al voltant del colmenar un quilòmetre o així no es pot arrimar ningú perquè elles estan empipades, estan furioses perquè els has tocat quan no tocava.
Aquesta feina està ben pagada?
No. Pots guanyar la vida, però és molt esclau. Penseu que hi ha enfermetats que ara han sortit. Hi ha la vespa asiàtica, no sé si la vespa asiàtica, no sé si l'heu sentit nomenar. És una vespa que està acabant amb tots els colmenars. Va començar per Galícia, no sé si la part d'Andalusia, ara està arribant aquí a Catalunya. Són unes abelles que són unes avespes que són com a 5 o 6 vegades més grans que les abelles normals, es posen dintre de les colmenes i desfan les colmenes. S'han aprofitat més aquest tipus de vespa asiàtica de les abelles perquè li han trobat la dolçor de la mel. L'abella, pel seu contingut, porta mel i aquella dolçor encara els atrau més. Penseu això. Penseu que hi ha enfermetats com la barroa, que és una mena d'insecte molt petit que es posa damunt de les abelles i els hi va xusclant la sang fins que les mata. Això també s'ha incrementat molt. La vespa asiàtica, després tenim també el que estan ruixant els camps amb pesticides, insecticides, etc., que encara que diuen que són innocuos, a lo millor per l'humà, per nosaltres sí, però per les abelles no, són molt diminutes i acaben morint. Això va en detriment de les caixes de les abelles i, clar, tot això va traient beneficis. Tu pots arribar allí i tenir un colmenar de 15 o 20 colmenes que hagi passat o la barroa o que hagin ruixat el verí aquest per els pesticides, etc., i després trobar 20 caixes mortes. Això són molts cèntims, i ja no són els cèntims, sinó les hores de feina que has tingut amb elles. O sigui, és molt sacrificat. I passa com el pagès. Tornem a abans, amb el temps. Si no hi ha flor, no hi ha mel. Si no hi ha mel, no hi ha beneficis. És tot una cadena.
Què és el que més t'agradava?
El que més m'agradava, el contacte amb la natura, veure com treballen aquests animals, l'organització que tenen, és una cosa que, si no ho veus, no t'ho creus. O sigui, també perquè ho he vist des de petit, i al meu pare li agradava, i no sé si és per genètica o perquè a mi sempre també m'ha agradat molt, i no sé, és que era quasi tot el que m'agradava de les abelles, veure'ls treballar, la feina, com els hi prepares l'hivern, el menjar per l'hivern, com feies els quadres, els hi posaves unes làmines de cera perquè elles obressin segons les làmines, perquè elles sempre, per natura, elles obren a la seva manera. I nosaltres, posant aquestes làmines, els obligaves a que elles construeixin bé el panal. És tota una feina que és durant tot l'any i que, si t'agrada, és un hobby. Més que una feina, és un hobby.
I per què vas deixar-la?
Per la qüestió econòmica, per lo que dèiem. Es va ajuntar mal temps, estem parlant dels anys 70 o així, es van juntar que van començar a importar mel de Sud-amèrica a sota preu d'aquí, els preus que hi havia aquí a Espanya van baixar molt, i llavors ja no sortia econòmicament com a negoci poder fer-ho. Llavors jo em vaig dedicar a altres coses i ens vam quedar amb unes colmenes a casa per gasto de casa, gasto propi.
Gràcies, Xavier, per haver vingut. Fins un altre.
Moltes gràcies a vosaltres i endavant amb aquest programa.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg, i així robar temps al temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà.
Ara els nostres companys parlaran dels videojocs.
Bona nit, Sant Celoni. Aquí, des de la ràdio de Sant Celoni, us parla...
Arnau.
Joel.
El Maurici.
I l'Eliot.
I jo, en Dani. I avui us venim a parlar dels videojocs. I comencem amb el Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption és un joc basat a l'antic oest. Primer et poses a la pell de John Marston, però quan mor et poses a la pell del fill, Jack Marston. El joc consisteix a fer unes quantes missions al principi, però quan el pare mor, el fill ha de vengar-se. L'empresa d'aquest joc és Rockstar Games. Ha fet altres jocs famosos com la saga de GTA V, Manhunt o Canis Canem Edit.
I ara seguim amb GTA V, conegut com a Grand Theft Auto V. És un videojoc d'acció i d'aventura que es desenvolupa a la ciutat de Los Angeles, Hollywood. El joc consisteix, bàsicament, en tenir una vida pròpia i poder fer tot el que vulguis, i això sí, amb vides infinites. Podem comprar tot tipus de vehicles i armes i matar a la gent, als policies, o fins i tot els animals que ens trobem per la muntanya. Podem ser agressius o passius. En agressiu em refereixo a agafar la pistola, els míssils, la metralleta i començar a matar la gent. I en passiu em refereixo a anar a fer una carrera, fer un tomb per la ciutat o simplement anar a la fira i pujar-te a les atraccions. Hi ha una altra manera de jugar i més divertida, el GTA 5 Online. L'online ens permet jugar i fer carreres amb els nostres amics al mateix moment. Podem comprar roba, cases, vehicles, anar al perruquer i tallar-nos el cabell o canviar-nos de color. Podem fer amistats, gent que viu a Andalusia, Madrid, gent que viu lluny de tu, o enemics, gent que no para de molestar-te i matar-te. En resum, és una vida en paral·lel dins del joc. Aquest joc està disponible en diferents plataformes, que són les següents: PlayStation 3, la PlayStation 4, l'Xbox 1, l'Xbox 360 i a l'ordinador. I ara us preguntareu, i tot això, qui ho ha creat? Doncs ho ha creat l'empresa Rockstar Games, una empresa molt reconeguda pel tema dels videojocs, i que ha creat altres videojocs com Midnight Club, Red Dead Prediction i molts més, però se la reconeix pel GTA V.
Ara seguirem a FIFA. FIFA és un videojoc de futbol fet per EA Sports i està fet per la PlayStation, la Xbox, la Nintendo, la Wii i també per al mòbil. Tots els anys surt un nou FIFA, basat per aquell any. Per exemple, 6-2009 pues seria FIFA 19 i el millor per al futur pues ho canviaran. Dintre de FIFA n'hi ha diferents activitats, com per exemple pots jugar partits, pots crear el teu equip, però també pots jugar partits amb altres persones i altres coses. Si jugues un partit de FIFA, és quasi igual que un partit de veritat. N'hi ha un àrbitre, pots marcar gols, n'hi ha penaltis, n'hi ha corners i moltes coses més.
Ara passem amb el Call of Duty Black Ops 3, que és un joc de primera persona de ciència-ficció militar, desenvolupat per Treyarch, publicat per Activision. Les plataformes en què són disponibles són PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 i Xbox One. Black Ops 3 es va vendre fent més de 550 milions de dòlars en vendes durant els 3 primers dies després del llançament. En el Regne Unit, Black Ops 3 va superar Halo 5, Guardians, i va ser el joc amb més vendes de 2015.
I ara passem a l'última part, que seria la realitat virtual. La realitat virtual, com el seu nom diu, replica un entorn real i simula la presència física de l'usuari en aquest mateix entorn, utilitzant pantalles de visualització especialitzades o projector i altres dispositius. Realitat virtual s'ha definit com una simulació realista d'un entorn, creada amb el programari, el suport físic i amb experiència o controlada pel moviment del cos, o com una experiència d'immersió generada per un ordinador. Una persona que utilitza equips de realitat virtual és normalment capaç de mirar al voltant d'aquest món, circular pel mateix, interactuar amb les característiques o elements que es representen en una pantalla o amb les ulleres. Les aplicacions de realitat virtual creen artificialment experiències sensorials que poden incloure la vista, el tacte, l'oïda i amb molta menor freqüència l'olfacte. El preu de les ulleres oscil·la entre els 400 euros fins als 1.000 i no crec que valgui la pena, ja que a sobre has de tenir un ordinador massa potent. I fins aquí el nostre programa de ràdio i esperem que us hagi agradat, així que adeu!
Hola, bona nit. Som la Georgina i la Marta i li farem una entrevista als nens de P5.
Com et dius?
Sira.
I tu?
Jordi.
Quants anys teniu?
5.
5.
T'agrada l'escola?
Sí, molt, molt.
A mi també molt.
Què fas a l'hora del pati?
Jugo amb les meves amigues.
I jo jugo amb un nen que és aquell d'allà, que es diu Pau.
Fas extraescolars?
Jo crec que no.
Jo tampoc.
Com et dius?
Fiona.
I tu?
Pau.
Tens germans?
Sí.
Com et diuen?
Pol.
I tu tens germans?
Sí.
Com et diuen?
Arnau.
Què fas al teu temps lliure?
Pintar.
I tu?
Jugar.
I us agrada molt?
Sí. Sí.
Quina assignatura t'agrada més?
Anar al pati.
I a tu?
Jugar.
Al
dintre de classe.
Us ho passeu bé?
Sí.
Com et dius?
Clara.
I tu?
Eloi.
És fàcil, P5?
Sí.
Molt?
Sí. Sí.
És fàcil? Com t'ha anat al principi de curs?
Bé.
Tenies ganes de començar?
Sí.
I tu?
Sí.
Tens molts amics?
Jo sí.
Com es diuen?
Sira, Fiona i Clàudia.
I tu tens molts amics?
Sí, uns... En tinc 7.
Com es diuen?
Pau, Jordi, Martí, Ilias, Aitor... Ja està, crec.
Adeu, gràcies per la vostra atenció. Esperem que hagueu disfrutat i us hagi agradat. Fins una altra. Bona nit.
Ara els nostres companys us parlaran del Clash Royale.
Bona nit a tothom. Som en David, en Noah i jo, l'Ernesto. I avui us farem una petita xerrada sobre Clash Royale, un joc creat per l'empresa de Supercell. Aquest joc té tres germans, Clash of Clans, Boom Beach i Heyday. El dia que va sortir el joc va ser el 4 de l'1 de 2015, encara que no per tot el món. Actualment té milions de descàrregues i és el joc més famós. Ara us parlarà el meu company David, que us parlarà sobre les millors cartes.
Abans de començar, he de dir que les cartes que hem triat són el criteri nostre. I abans de començar us he de dir quatre tipus que hi ha de cartes, les comuns, les especials, les èpiques i les legendàries. Les millors cartes comuns són el Zap, els Barbes i el Bombarder. Les especials, el Montaport, el Gegant i el Megasbirro. D'èpiques tenim el Príncep i la Bruixa. I les millors cartes són les legendàries, que són les més difícils, les millors cartes de trobar. I són el Dragón Infernal i el Leñador. I ara parlarà en Noah sobre les coses que té el joc.
Per començar, quan entrem hi ha el perfil d'entrada, on hi ha la batalla online, els cofres i la TV Royale, entre altres perfils. Després hi ha el chat del clan, on pots fer batalles amb amics i parlar amb ells. En altres pestanyes es pot comprar cartes, cofres i gemes, fer els teus mazos o equip de batalla i fer tornejos. Un joc bastant complet. Fins aquí ha arribat la nostra petita xerrada i esperem que us hagi agradat i bona nit a tothom.